Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Dèiem fa uns minuts, doncs torna un divendres més, torna a la secció Illa És, i avui és compromís, compromís social, educatiu i també gràfic. I és que, com us dèiem, durant el mes de novembre els alumnes de segon curs de l'Escola d'Art i Disseny de la nostra ciutat han tingut el repte de crear una senyalística per un camp de refugiats al Líban. Tot i les diferències culturals i de context, l'objectiu ha estat millorar la comunicació gràfica actual. I per això, per explicar-nos tot aquest procés, avui comptem, amb, com sempre, amb l'Agustí Hurtado, el director de l'escola. Bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya en Nacho Gil, que és el tutor del projecte, professor i dissenyador gràfic. Bon dia.
Bon dia.
I la Jana de la Cruz, Valent Perea, que són exalumnes que han estat recentment doncs, en un camp de refugiats al Sàhara i que també doncs, han assessorat a l'alumnat participant al llarg del projecte. Bon dia, benvingudes.
Bon dia.
I per últim ens acompanya la Núria Arboleda, que és l'alumna que ha participat en aquest projecte i que ens explicarà doncs, com ha estat tot aquest procés creatiu. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Primer de tot, expliqueu-nos, Agustí, d'on sorgeix la idea d'aquesta proposta, no?
Pues la idea sorgeix del Nacho.
Doncs Nacho, et toca, per al·lusions. A veure...
Ell és el que va tenir, bueno, l'ocurrència, no? Perquè em sembla que, bueno, que ho expliqui ell, no? Millor, sí.
Vinga.
Això, de fet, neix d'una conversa informal amb una amiga que treballa des de fa molts anys en l'àmbit de la cooperació, que és la Sònia Tomàs, que avui no pot estar aquí, però se li ha d'agrair molt la participació en aquest projecte. I en una conversa, ja us dic, informal, en què es troben dues necessitats, una necessitat i una possibilitat d'ajuda, no? I d'una banda es trobava doncs, les dificultats que hi ha en un camp de persones refugiades per identificar on estan els serveis. Clar, això són petites ciutats, per no dir grans ciutats, després si voleu ho comentem. I sovint les característiques que envolten el seu muntatge o la seva creació no permeten atendre determinats detalls que són molt importants, com per exemple pensar que les persones que habitaran allà doncs, necessiten saber on són les coses, és així de bàsic el tema, no? I de sobte, doncs clar, apareix la possibilitat d'establir una col·laboració doncs, amb persones que en aquest cas estudiants que es dedicaran a això l'any vinent. Això, quan dic això, em refereixo doncs, a contribuir a que la comunicació de les persones sigui més fluida i a simplificar els usos, no? Aquest és el naixement, és a dir, a través de la senyalística mirar de facilitar o millorar la vida de les persones refugiades en un camp.
Moltes vegades hem comentat que un dels objectius o de les funcions del disseny i del disseny gràfic és resoldre problemes, no? Llavors, bueno, el que plantejava la Sònia era un problema que es trobava en els camps de refugiats, que són petites ciutats i cada vegada més grans. Ahir em sembla que sortia la notícia dels camps de refugiats de Lesbos, que bueno, de 3.000 persones que hi havia de capacitat estan a 15.000, no? Llavors, clar, estem parlant d'un volum de gent important, no? I que se suposa que en un camp de refugiats el primer és bueno, atendre tota una sèrie de necessitats, no?
Més bàsiques, sí.
Però com que això s'allarga en el temps, clar, tanta gent convivint, no, en uns espais tan limitats, pues, bueno, genera tota una sèrie de problemes, de conflictes, no? I que, bueno, a través de la Sònia, per lo que m'han explicat ells, no? Bueno, una possible solució a minorar aquests conflictes que podia haver entre la població era pues senyalitzar bé els espais, no? Els espais comuns, els asseus, les dutxes, no? Perquè bueno, hi ha situacions, elles han estat també recentment a un camp de refugiats, però, bueno, sobretot agressions a les dones, abusos als nens, bueno, nens que es perden perquè no saben on estan els llocs on han d'anar a buscar el menjar, on està l'escola, bueno, no sé, tota una sèrie de problemes que, bueno, a partir d'una bona senyalització, pues, a lo millor es pot contribuir a minorar-los, no?
Per posar un exemple, enllaçant amb el que deies ara, de fet, la conversa va néixer així, va néixer amb ell m'estava explicant un conflicte que se'ns fa difícil d'imaginar, però que es dona en els camps de refugiats, que és com que els espais de dutxa doncs, no estan prou ben senyalitzats, a la distància, la dona no sap que allà quedarà despullada en un entorn en què hi ha situacions de risc, vaig a dir-ho clarament, de violació, no? Uh-huh. És una cosa que si no es pot solucionar, com a mínim sí que es pot mirar de que no passi, no? Senyalitzant-ho bé, indicant que estàs a prop d'una zona on t'hauràs de quedar despullat, per tant ja estàs amb una alerta que si no tens aquest senyal, és una cosa ben tonta, no? Però que potser a l'hora de muntar un camp, com que t'has de preocupar de tirar aigua, tirar llum, construir o distribuir les vivendes i tot plegat, se't pot passar desapercebut
una o senyalitzar que l'aigua és potable. Exactament. O no és potable, no? Per evitar malalties, coses així bàsiques, no?
Amb quines dificultats, sobretot els alumnes, no? Es van trobar, o amb quines premisses, no? Suposo que primer vau donar tota aquesta informació, no? Aquest context, per tenir doncs les pautes a l'hora després de crear aquesta senyalística, no? Amb aquesta informació tan concreta.
Sí, el repte aquí, el fet de dissenyar un grup de senyals tan sintètica, sempre cada any és un repte molt important, no? Perquè en si l'encàrrec ja és molt difícil, s'han d'expressar coses tan complicades com aquí tens una escola de primària, amb un sol senyal que sigui que pugui entendre qualsevol persona que passi per allà, no? No només això, sinó a quina direcció has d'anar per trobar aquesta escola, i tindre un mapa, doncs, que també t'indiqui on està ubicada, per exemple, no? Clar, aquí què s'assuma? S'assuma un repte afegit que és molt important, que és la immersió cultural i de context que requeria aquest encàrrec, és a dir, es tracta de traslladar-nos a una realitat que no és la nostra i fer l'esforç de posar la teva tasca al servei d'unes persones que tenen uns codis culturals i pictòrics o pictogràfics totalment diferents. No sé, aquest va ser un dels reptes, oi, Núria, que us vau trobar?
Sí, Núria, que ens agradaria que ens expliquessis les dificultats, no?, tant culturals com les dificultats que vas trobar doncs, al principi del projecte.
Bueno, el projecte ens n'hem trobat bastantes perquè, bueno, això que deia el Nacho, vull dir, és una diferència molt bèstia. Bueno, aquí allà ja has de tenir en compte que no estàs aquí, sinó que estàs allà. Llavors t'has de com transportar allà. I, bueno...
Ho tenies present, per exemple? T'havies plantejat sí, alguna vegada...
Bueno, abans de fer el projecte,
abans
no.
Abans de fer el projecte.
I ara ja sí. I, bueno, abans de començar el projecte vam fer una fase de documentació tan extensa com vam poder, perquè tampoc hi ha... Bueno, sí que hi ha informació, però bueno, d'aspectes tontos com aquests de... Vale, aquí el color significa una cosa i allà el color vermell què significa? Bueno, coses com aquestes.
Uh-huh. I, per exemple, digues alguna d'aquestes diferències. Per exemple, amb els colors, o ara que també parlava doncs, el Nacho, no? Doncs, la senyal de l'escola o de les direccions o també doncs, aquests mapes, no? Com els vas plantejar, com els vas realitzar, també?
Bueno, començo per al principi de... algunes de les diferències. Per exemple, vam tenir molts dubtes a l'hora de crear el pictograma de la dona, perquè bueno, vam estar dubtant molt de si fer-lo amb el vel o no. Uh-huh. Bueno, al principi vam fer sense el vel, després la Sònia, que comentava abans el Nacho, que és la que va... Bueno, d'aquí va sorgir el projecte junt amb el Nacho, ens va dir que no, que millor féssim amb vel. Llavors, a partir d'aquí vam haver de canviar tota la resta de treball, perquè, bueno, també, per exemple, la creu per senyalitzar l'hospital no es pot fer servir perquè ja significa, bueno, la religió. I...
De fer servir la mitja lluna.
Mm-hmm. Clar.
I
ha estat un projecte inspirador, que és el que més t'ha sorprès.
Sí, molt, molt. Realment ha sigut molt enriquidor i veure que des del nostre àmbit, que és el disseny gràfic, que potser aparentment, pues, potser no hi té res a veure, bueno, doncs sí. Bueno, realment, a partir d'aquí he vist que el disseny gràfic pot tenir a veure amb qualsevol cosa i això està molt guai.
Uh-huh. No sé si has trobat que aquest projecte doncs, tenia més dificultats que d'altres que potser et proposen, però també doncs, potser el resultat després també és molt, molt sí. Inspirador, no?
Sí, la veritat. Uh-huh. Bueno, ens vam posar com... Jo crec, bueno, parlo per mi i crec que parlo per tots els que hem fet aquest treball. O sigui, més enllà d'un treball de classe, des del principi va ser com superpersonal de dir, hòstia, pues, això ho hem de fer bé i ens hem de currar. Uh-huh. I no sé, el vam agafar com tots amb molt carinyo. I
com us van acompanyar també doncs, al Nacho i també doncs, a la Sònia, no? Doncs
sí,
bueno, clar, en tot aquest procés.
Bueno, el Nacho ens va fer tutories, bueno, cada dia que teníem classe. La Sònia també va venir més d'una vegada a mirar-nos-ho. La Belén i la Jana també ens van venir a explicar la seva experiència. I, bueno, a partir d'aquí, pues, vas recollint una mica de tot arreu i, pues, acaba sortint, bueno, com el nostre fill, no? Ara el treball, després de tanta feina, doncs, bueno, està aquí i...
I suposo que molt contents. Expliqueu-nos en el vostre cas també, doncs, a Jana i Belén. Primer de tot, aquesta experiència, no?, recent en un camp de refugiats. Què és el que destacaríeu?
Sobretot, la diferència cultural. Potser aquí tenim una imatge de com és un camp de refugiats, però a l'arribar allà et trobes amb una realitat completament diferent i fins que no n'ets conscient. O sigui, jo el que més m'emporto d'allà és el fet de com estima la gent. O sigui, la capacitat de donar amor, de donar, de compartir l'amistat de tot, inclús en la situació que tenen, que en el nostre cas és un camp de refugiats que porten 43 anys en aquesta guerra constant i no es parla d'aquestes coses. Llavors, hi ha molts camps de refugiats al món i bueno, des de l'Escola Illa, que han fet aquest projecte, jo crec que es podria portar a camps de refugiats a senyalèctiques, no sé, és una cosa important. I no sé si la Jana...
Sí, Jana, explica'ns-ho també, que és el que, com ha estat aquesta experiència, no?, de viure, convivre en els camps de refugiats del Sàhara, i també com va sorgir la idea, no?, aquesta proposta per vostra.
És una proposta que ve des de l'Ajuntament de Sabadell, que està unit amb TAC, amb el Taller d'Art, Cultura i Creació, que té la seu a Barcelona però també treballa amb Sabadell, i nosaltres ens hi vam presentar i passes un procés de selecció i si et seleccionen vas. Aleshores, la nostra experiència va ser molt positiva, molt positiva. El sentiment de comunitat que tenen allà és molt, molt desenvolupat, com deia la Belén. L'individualisme no existeix i només viuen per aprendre, per continuar lluitant d'una manera molt pacífica i per aprendre de la gent que ve de fora, ensenyar-los noves coses. Només tenen ganes de jugar i d'interessar-se i no et paren de fer preguntes. I què tal? I com estàs? I és molt enriquidor, molt enriquidor. El difícil és tornar aquí i veure les comoditats que tens que no ens n'adonem i pensar que ells continuen allà des de fa 43 anys.
Aquest xoc, no?, entre la seva realitat i la nostra, com us ha servit precisament això, no?, aquesta vivència per després doncs vosaltres aconsellar a la Núria i altres alumnes?
Doncs ara mateix el paper que hem adoptat a partir de la nostra experiència és anar a difondre i explicar a la gent el que està passant, perquè aquest conflicte no és visible. Explicar el que passa, explicar com viuen, explicar les situacions en les que viuen i en un cas com el d'aquest projecte, intentar reflexar la nostra visió que teníem en el camp. Són camps diferents i no tots els camps funcionen igual, però era la mateixa cultura, era la mateixa religió i hem intentat assessorar en el que més hem pogut en base a les nostres vivències.
Perdona, és que ha donat una xifra i te n'afegiré alguna altra ara. Clar, un camp de refugiats hauria de ser un habitatge provisional per a unes persones que tenen una situació crítica. Acaba de dir que porten 43 anys en aquest camp, sí, que han visitat elles, no? En el cas de Sahatari, que per cert hi ha un error en la informació que us hem passat i no és al Líban sinó que és a Jordània, però no passa res, vull dir que
culpa meva, sí.
Però fa 9 anys que funciona aquest camp, és a dir, que fa 9 anys que hi ha gent allà, no?
Sí, sí, que aquestes situacions es cronifiquen, no?
I
que evidentment el Sahara, sí, doncs és frapant, és increïble que encara doncs estiguin en aquesta,
clar,
situació.
Gairebé mig segle, no? Vull dir que...
Que hi ha nens que, doncs clar, han nascut i que han tingut, no?, suposo, fills, i encara doncs tots han viscut en aquesta realitat tan difícil.
Però és clar que si afegeixes més dades, o sigui, si mires una miqueta la situació de, no només d'aquests països, però Síria, per exemple, té una població desplaçada de 7 milions d'habitants, això és tot Catalunya. Vull dir, tot Catalunya desplaçada de la nit al dia perquè té que deixar casa seva i no ubicada des de fa 9 anys al seu lloc, a casa seva, diguéssim, no? O sigui, està desplaçada a casa seva. D'aquests 5 milions de persones, 2 estan en camps refugiats, fora del seu país. I, tal com dèiem, són molts anys d'una situació de conflicte sostingut. Clar, això, lògicament, tornem a portar en el cas que estàvem tractant, és un estrès emocional en el que vius constantment, unes circumstàncies vitals que són molt poc desitjables. Curiosament, el que deia la Jana ara, habitualment aquestes persones reverteixen aquesta vivència a través de l'estimació, de la fraternitat. És absolutament increïble la sensació que tens quan convius, no?, amb una situació que hauria de ser absolutament crònica, i veus que l'ésser humà, en definitiva, té una capacitat de remuntar això a través de coses molt elementals que a vegades no tenim presents, no?, en el nostre dia a dia occidental, per ser clars. Clar, tot això es té en compte a l'hora de fer una senyalística. Tu has d'enviar un senyal clar d'on és el centre d'atenció sanitari a una persona que està en unes circumstàncies d'estrès total, que acaba d'aparèixer en un camp que té una població similar a la Manresa i una estructura així, i ha de saber on trobar-ho amb facilitat. Tota aquesta càrrega de dificultat tècnica purament ja, la rebien també els alumnes, l'han resolt superbé, estan supercontents amb el resultat, fins al punt de que volem fer arribar aquestes propostes a l'ACNUR, que és l'entitat de la ONU que s'ocupa té responsabilitats dintre de població refugiada i tal, per veure si realment això es pogués tirar endavant, si no una, bé, doncs alguna de les propostes. Volem fer extensives aquests resultats, perquè pensem que en un mes s'ha treballat superbé, gràcies també a la col·laboració, per suposat, de la Jana, la Belén i de la Sònia, que no hi és, però que han sigut clau, no?
Ara estic pensant també a Jana i Belén, quan vau anar al camp dels refugiats del Sàhara, us vau fixar amb el tipus de senyals que tenien?
Sí, ens hi vam fixar, però és inexistent. És a dir, hi havia... En el nostre camp hi ha 200.000 habitants i hi ha 5 ciutats organitzades. Entre les ciutats hi ha una única carretera d'un sentit i no hi ha senyals. No hi ha senyals ni per anar a un lloc, ni a l'altre, ni a cap ciutat. Al mig d'una ciutat no hi ha res de res de res de res. El màxim que hi ha és diferenciació entre lavabos a les escoles i poc més. De fet, quan estàvem allà és quan ens ho van comentar els professors, que ens hi fixéssim i que així els hi podríem donar més oportunitats de saber com funciona, però realment és inexistent. I porten 43 anys.
Com creieu, Núria, que pot ajudar? Doncs ara estàveu comentant, no?, de que potser podríeu fer més visible aquests projectes, no?, que heu estat fent, i donar-los a conèixer. Què creus? Com serien rebuts?
Home, jo espero que positivament. Bueno, segur que sí. Bueno, per tot el que hem estat comentant, sobretot, no sé, que una persona pugui entrar allà i saber cap a on està casa seva, cap a on estan els lavabos, cap a on està l'aigua. No sé. Crec que... Bueno... Clar, al principi va sorgir, bueno, aquest camp de refugiats, com tots, com algo provisional, però és això que dèiem, ja porta 9 anys.
En aquest cas, sí.
Sí. I, bueno, a l'estar 9 anys ja comencen a sorgir altres necessitats. Hi ha gent que ja, bueno, no sé.
Clar, jo estic pensant també quins aspectes s'han de tenir en compte, no?, per fer un projecte així tan diferent a la nostra realitat, pel que fa a la llengua, també, doncs, a la cultura, als colors...
Jo abans
els
hi comentava, jo vaig estar a la presentació dels projectes l'altre dia i precisament el projecte de la Núria em va cridar l'atenció un aspecte cultural, no? Vull dir, en el projecte de la Núria i de la Viena, no?
Sí.
Vosaltres, per senyalitzar els espais, diguem, comunitaris, no?
Sí.
Ells van situar una icona per l'escola... i després tres icones, que una era la família heterosexual i després dos famílies, una família gay i una família de lesbianes. Clar, això en la nostra cultura, pues, o sigui, avui en dia això és necessari, no? Vull dir, però clar, allò a Jordània has dit que estava, no?, el camp de refugiats, en una cultura musulmana això és impensable, no? Però està bé que ho hagin... posat, no? Que ho hagin pensat, no? Que és aquesta part pedagògica, no? Que, que intentem que hagi darrere, dels projectes, no? Perquè, bueno, ara estem parlant de, hem vingut a parlar de senyalítica, però estem parlant de compromís social en l'experiència d'elles, no? Elles també són alumnes de l'escola, han fet els seus estudis d'il·lustració i, bueno, han anat allà i el que ens expliquen és més una experiència personal, social, fins i tot política, no? Vull dir que pedagògicament resolem un problema professional, però, per una altra banda, treballem aspectes de compromís i d'implicació que creiem que és important en la formació de, dels professionals.
Ara, amb aquest apunt que ens feia l'Agustí, penso si tirés endavant aquest projecte, si realment doncs, després fos extrapolable doncs, a aquests refugiats, suposo que potser hi haurien coses que modificaríeu o no?
Bueno, per exemple, això de les famílies ho vam fer sent conscients de que era arriscat i vam dir, bueno, imaginem en un cas superhipotètic que això es portés a terme, bueno, pues potser aquests dos pictogrames doncs, quedarien enrere i no es farien servir. Però estàvem fent el treball i fer el model de família, de dona, home i nen i nena, no sé, ens feia com una mica de mal dir, és que hi ha tants tipus diferents, vam dir...
De famílies, sí, no?, que vosaltres és, sí, és evidentment, és doncs, aquest compromís, aquesta sí, realitat.
I vam dir,
i
bueno...
Fantàstic, que ho tingueu tan interioritzat.
Bueno, sí, com ha de ser. Bueno...
Hi ha una comparació que és que fa entenedor un tema molt tècnic de la senyalística, i és, si tu fas un codi pictogràfic, és com si tu fas un alfabet, no? El fet de que una civilització, una cultura, una religió no pronunciïn la A o la O, ens entenem? Masculí, femení, o una vocal neutra, per orientar altres, o sigui, per definir altres orientacions de gènere, no vol dir que en un futur aquestes lletres no es puguin pronunciar. Per tant, una de les tasques també notar els reptes era dir, val, anem a senyalitzar el que cal ara, però hem de mirar cap al futur també què pot fer falta en aquest camp si resulta que passen 20 anys i la gent segueix vivint allà, no? Com aquest picto, doncs n'hi ha altres que encara que no cobreixen potser necessitats existents, però sí que estan mirant cap al futur, cap a coses que poden fer falta en allà, no?
Com per exemple...
Hi ha una cosa molt interessant, la Sònia Tomàs, que ja l'hem mencionat dues vegades, que és una miqueta la persona que ens ha donat la guia, diguem, de contingut dintre d'aquest projecte, és una persona especialitzada en gènere, en col·laboracions internacionals, treballa per tot el món en projectes de, bueno, de violència de gènere, de formació en aquest aspecte dintre d'altres àmbits, i ha insistit en aquesta vessant. Hi ha una cosa que heu hagut de senyalitzar, que va ser un repte també, que sí, és una mena de senyal que t'indica, imaginem que en aquest estudi tu és un espai segur en el que pots tindre un confident, una persona que li pots explicar una cosa que potser, com dèiem abans, està fora del que aquell context cultural et permet, però allà serà ben acollida, oi, Núria? Que vau haver de resoldre això també.
Sí, bueno, se li deia, bueno, era com l'espai de protecció i havíem de crear un pictograma. Això que per senyalitzar un espai on pugui anar una persona i explicar doncs, els problemes que pugui tenir a casa. Llavors havia de ser un pictograma com no molt explícit, però que tu ho poguessis veure i dir, hòstia, doncs aquí potser em poden ajudar.
Em poden ajudar... perquè estic sent víctima d'abusos,
sí,
per exemple,
sí,
no? I sóc un nen i com que a casa això no puc dir-ho perquè té que ser un icona que sigui prou discret però prou identificable, és molt difícil,
sí,
això.
És molt difícil.
Bueno,
sí,
sí. Nosaltres vam resoldre tots els nostres pictogrames eren en blanc i negre i nosaltres vam fer un pictograma en forma de cor de color vermell que destaca
totalment.
Sí. I llavors, a partir d'aquí, doncs, vam haver de decidir on col·locaríem nosaltres aquest pictograma. Per exemple, nosaltres vam col·locar a la zona de comunitat, que és on, bueno, on es fan unes activitats durant el dia. També a la zona, crec que, de distribució de menjar. I, bueno, és això, que una persona que estigui tenint doncs, problemes a casa, bueno... agressió.
Bueno, aquí entra la màgia dels símbols, ja, no? És a dir, que estem creant una icona que et permet relacionar una idea molt complexa, però que alhora, des del punt de vista social, personal, doncs compleix una funció tremenda, que és dir, aquí doncs, seràs escoltat, pots explicar coses que no, potser no pots explicar a la teva parella o no pots explicar als teus pares.
Com un espai de confiança.
Exactament.
Sí.
Val? Els punts liles dels concerts.
Sí,
val?
Totalment.
Clar, però... és que realment, clar, estem parlant d'un espai imaginem Sabadell sense senyals, o mig Sabadell sense senyals. Val?
No, és que fins i tot ens costa moltes vegades no, d'imaginar, perquè és una situació tan, tan singular i que el que explicàvem... No,
és que, de fet, la nostra reacció és la nostra cultura... quan arribes a un lloc i dius, és que no està senyalitzat, no està...
Ho tenim tan interioritzat, no?
I elles ens han dit, un camp de refugiats que el formen 5 ciutats en les que no hi ha res. O sigui...
És que com t'ubiques, no? I amb les tendes, que són totes iguals, sí, no? Que és normal que s'acabin
doncs,
perdent.
Algun punt de referència, no?
Fa una roda tirada al terra i deies la roda a l'esquerra.
Sí, però canviaven la roda i ja anaves perdut, no? Imagina't els nens i nenes. Per això és tan important, tan inspirador aquest projecte, amb aquest compromís que demostra que els dissenyadors no només doncs, tenen en compte l'estètica i la funcionalitat, sinó també aquest compromís, aquesta ètica que sempre acabem doncs, descobrint en aquesta secció i avui encara més, ahir ja és compromís. Moltíssimes gràcies a tots cinc i que vagi molt bé i esperem que tiri endavant aquest projecte i sigui realitat perquè és molt necessari.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Al matí amb Raquel García.